A la sintonia de Canal 20 Ràdio Lèrdola, hola i benvinguts, benvingudes a aquesta cita amb les informacions de proximitat corresponent a aquesta jornada, a aquest espai de notícies del dijous, dia 25 d'abril de 2024. Us hem d'explicar avui que l'Ajuntament d'Olèrdola està mantenint avançades gestions per millorar la cobertura de telefonia mòbil al municipi. L'alcaldessa Fina Mascaró també ha assenyalat que les actuacions per evitar concentracions il·legals de vehicles al polígon de Sant Pere Molanta estan validades pels Mossos d'Esquadra. Dir-vos també que Joan Soler i Bordes anima Olèrdola a reivindicar el vincle dels Milà i Fontanals amb Sant Pere Molanta i el barri Ferran. L'historiador pronunciava aquest dimecres la xerrada que obria els actes de la Setmana Cultural de Sant Jordi que organitza l'Ajuntament d'Olèrdola. S'han obert ja les inscripcions per acampar el conjunt monumental d'Olèrdola per la trobada del municipi. La reserva es pot fer fins al 14 de maig, o bé quan s'hagi arribat a les 110 persones. I també una crida perquè es busca voluntariat per cuidar gatets abandonats acabats de néixer. El centre d'acollida d'animals de companyia de la Mancomunitat busca persones voluntàries per cuidar aquests gatets lactants. Tot plegat ho ampliem ara mateix en aquest nou lliurament de notícies de proximitat que us servim des de la sintonia de Canal 20 Ràdio Lèrdola. Qui us parla, Raimon de Cara, en tasques de redacció i de presentació. Comencem. Millorar la cobertura de telefonia mòbil al municipi és un dels propòsits que s'ha fixat l'Ajuntament d'Olèrdola en l'àmbit de les noves tecnologies. Amb aquest objectiu es disposa d'un estudi que detalla mancances de cobertura i avalua mesures per assolir aquesta ampliació de serveis. Per tractar-ho aquest dilluns, l'alcaldessa i regidora de Comunicació Fina Mascaró es reunia amb Marcel Escudé, cap de l'àrea de Telecomunicacions Digitals del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat. En una entrevista a la nostra emissora, l'alcaldessa assenyalava que s'havia plantejat la possibilitat des de la Generalitat de poder incentivar a operadors perquè instal·lin al municipi la infraestructura necessària per millorar de manera substancial aquesta cobertura. Mascaró es mostrava prudent, però valorava que aquesta línia d'actuació pinta, diu, bé.
Això passa per posar unes torres. Per exemple, és curiós perquè una de les torres que ens... Jo em refereixo perquè a vegades no ens ho pensem, no? El millor cobertura que tenim doncs, és la que ens dona, que, doncs, que ve de l'àrea de l'alt mar, que és la que projecta del mar, és una de les zones molt més ben comunicades, i també Sant Pere Molanta, a la part del polígon. Llavors, nosaltres tenim l'estudi on seria l'òptim i aquí insisteixo, passa perquè la Generalitat doncs, posi torres i també clar, incentivi els operadors a posar-les. Aleshores, clar, tot això després té uns manteniments, els operadors això d'invertir ho tenen una mica cru. Tots sabem que després ens truquen a la porta per oferir-nos coses, no? Parlàvem amb el mateix cap d'infraestructures, no? que ara de les companyies treuen més rendibilitat doncs, de tots els paquets que posen de pel·lícules, de sèries i de més, que no del que és pròpiament doncs, el tema dades de treball, no? o tema telefonia pròpiament. Llavors, doncs, la Generalitat té un pes important, bàsicament doncs, això, per convèncer les companyies de que també hi posin infraestructura.
En aquest àmbit de les noves tecnologies, cal destacar que una empresa contractada per l'Ajuntament d'Olèrdola ja està executant l'obra civil que ha de permetre als operadors instal·lar cables seguint el recorregut de l'eix Rossemontaner de Sant Miquel a Sant Pere Molanta. L'Ajuntament manté avançades negociacions amb els operadors perquè utilitzin aquesta infraestructura municipal i ofereixin serveis de cable en punts d'aquest recorregut com la Serreta o Masies disseminades. D'altra banda, durant l'entrevista a l'emissora municipal, aquí a Canal 20, l'alcaldessa defensava la necessitat d'actuar al polígon de Sant Pere Molanta per evitar les concentracions il·legals de vehicles. Fina Mascaró exposava que després de les mesures aplicades durant el mes de gener, ara s'han centrat a l'Avinguda Mare de Déu de Montserrat. La situació va ser tractada en una reunió que aquesta setmana mantenia el govern municipal amb responsables dels Mossos d'Esquadra, incloent el mateix director dels serveis territorials de la Conselleria d'Interior, Àngel Soteres, i el cap de l'àrea bàsica policial, Pere Plaça. Mascaró explicava que aquestes concentracions il·legals s'havien tornat a detectar al polígon en els darrers dies, les darreres setmanes, però amb un volum molt menys inferior que les registrades fa uns mesos.
Hem passat de 400 cotxes, que hem estat durant gairebé 3 mesos sense tenir cap cursa a un parell de setmanes, doncs que han tornat. El que passa que és clar, vull dir que acaben sent 40-50 cotxes, que això no treu que no sigui important i que no hi hagi molèstia i que no hi hagi perill. Va venir que han canviat d'ubicació, és a dir, abans ho feien a la zona, per entendre's, on hi ha l'ITV, i ara doncs les curses les fan a l'avinguda Mare Déu de Montserrat. Al final, tots els polígons de tot arreu el que fan és posar mesures i aquesta gent continua fent carreres i marxa d'un polígon i se'n va a un altre. Llavors, bé, ara el que estem és posant mesures doncs, a l'avinguda Mare de Déu Montserrat, però si algú s'ubica al polígon, sabran que és una recta preciosa per fer-hi aquest tipus de curses. Nosaltres totes les mesures que prenem també les comuniquem a l'associació de propietaris en el sentit que tampoc poden malmetre o tampoc poden fer que després doncs, els camions i el tràfic que hi ha aquesta zona després es vegi també perjudicat, perquè al final és un polígon industrial on hi ha molt de trànsit de vehicle pesat. Llavors, també hem de tenir en compte això.
L'alcaldessa explicava que les actuacions es fan amb el coneixement de l'associació de propietaris i sempre validades pels Mossos d'Esquadra.
Els mateixos Mossos, doncs, quan coordinem les tasques i quan coordinem tot el que fem, perquè això sí, si nosaltres posem doncs una berlinesa o posem un jersei d'aquelles a la part per estrènyer doncs el que és el carril, ve validat sempre per Mossos. Tot pot estar tranquil que això no és que ens agafi el regidor o l'alcaldessa l'hauria d'anar a posar una cosa, sinó que ve tot d'una manera coordinada. Però els mateixos Mossos ens diuen no és un error, o sigui, no és que hagi fallat res, sinó que ara estem millorant també amb el amb la comunicació amb diferents Mossos.
En un altre ordre de coses, Fina Mascaró apuntava que el municipi entén que no seria necessari l'obertura al públic de piscines privades com a refugis climàtics perquè Olèrdola, en cas de requerir-se, disposa d'equipaments municipals climatitzats. L'alcaldessa també traslladava el seu convenciment que la Setmana Cultural que es realitza per Sant Jordi es continuarà fent en els propers anys i posava l'accent en que l'Ajuntament havia d'aprofitar la Diada, que és un dia de festa de la cultura, per organitzar actes com s'ha fet aquest 2024. Finalment, Fina Mascaró també ha avançat que la trobada, que s'ha de realitzar el conjunt monumental els dies 18 i 19 de maig, manté el seu esquema amb alguna novetat important com la interpretació al conjunt monumental de l'obra Projecte Mir amb música en viu. Olèrdola ha de reivindicar el patrimoni que suposa el vincle dels Milà i Fontanals amb Sant Pere Molanta i el barri de Ferran. Així ho va defensar el professor historiador Joan Soler i Bordes aquest dimecres a la tarda a la Societat de Sant Pere Molanta en la conferència que obria els actes de la Setmana Cultural de Sant Jordi que organitza l'Ajuntament d'Olèrdola. Soler explicava que els Milà i Fontanals són figures cabdals de la cultura catalana que tenen el seu origen en un patrimoni pagès. Un llegat va destacar a reivindicar, tal com s'ha fet en els casos d'altres personalitats rellevants de la cultura del país, sorgides gràcies al patrimoni industrial o als orígens indianos. Per Soler i Bordes, Sant Pere Molanta i Olèrdola ha de reivindicar aquest patrimoni vinculat amb els Milà i Fontanals.
Jo crec que Sant Pere Molanta i Olèrdola tota ha de reivindicar el patrimoni aquest perquè és la base perquè després hagin pogut sortir figures capdals en la cultura catalana. De la mateixa manera que hi ha una part de Catalunya que té una base industrial o dels que van a Amèrica tenen un patrimoni que després ha servit per fer una sèrie de coses i per entendre la cultura catalana contemporània, hi ha un patrimoni pagès, patriarcal, que també justifica i explica aquesta evolució, i això s'ha de reivindicar.
En un meritori exercici que equilibrava erudició i capacitat didàctica, Soler i Bordes va detallar com en tres generacions els Milà de Ferran passen de pagesos a patriarques de la Renaixença. Amb orígens a Sant Cugat Sesgarrigues, fins al 1808 la família viu a Ferran, en les masies basilicals que encara avui marquen el perfil de l'entrada a Sant Pere Molanta venint des de la carretera nacional 340. Però les entrades de tropes napoleòniques i la guerra del francès van fer que famílies amb possibilitats es traslladessin a Vilafranca per evitar estar exposats als perills que suposava la proximitat amb la principal via de comunicació. A Vilafranca, els Milà i Fontanals es van establir a una casa del carrer dels Ferrers. L'any 1810 naixia Pau Milà i l'any 1818 a Manuel Milà i Fontanals. Van ser una família típica de terratinents, va dir Soler i Bordes, que després van anar a viure a Barcelona perquè els fills poguessin estudiar. Però el vincle amb Ferran i Sant Pere Molanta mai es va perdre perquè el patrimoni es continuava gestionant. A tall d'exemple, Soler i Bordes es referia a un testimoni de Pere Sadurní, que explicava que el seu avi havia conversat de petit amb els Milà i Fontanals a Sant Pere Molanta. El germà gran dels Milà i Fontanals va morir sense fills i sense deixar testament. Un any després mor Manuel Milà i Fontanals, també sense descendència, i va ser la seva cunyada, Maria Remeis Sallent, qui posa ordre al patrimoni. El patrimoni abarcava 35 cases, incloent-ne 7 a Olèrdola. Però el patrimoni es va disgregant amb una part final que queda en mans de l'Església i que acaba sent una de les bases econòmiques que contribueixen a crear Caixa Penedès. Per Soler i Bordes, la reivindicació d'aquest vincle amb Olèrdola dels Milà i Fontanals passa primer per la difusió, que es podria concretar també amb alguna publicació.
Penso que en la mateixa sala hi havia persones que, tot i saber doncs, que Milà i Fontanals se'l podia associar en algun moment doncs, a Olèrdola, i en aquest cas doncs, aquí a Sant Pere, doncs, no tenien la noció de quina havia estat la vinculació. No? M'agrada molt aquella frase que ja ha dit el Joan diferents vegades, no? Que és Milà i Fontanals va néixer a Vilafranca de casualitat, podria haver per orígens i per manera i per arrels, doncs ben bé que és olerdolenc i en aquest cas doncs molt entenc, o de Ferran, però pel cas està molt a prop d'aquí Sant Pere. El missatge que ens ha donat el Joan ens encoratja a fer-lo extensiu sobretot a la gent de Sant Pere, de que tenien un gran personatge molt a prop d'ell, amb un arrelament important. Bé, el que nosaltres jo penso que hem de fer difusió i també parlar amb entitats del mateix nucli de Sant Pere i parlar de quina manera, doncs no sé, podem fer algun tipus de reivindicació o de que es tingui sempre present, bé sigui amb un nom, amb una placa, amb un punt de referència.
Fina Mascaró, alcaldessa d'Olèrdola, destacava de les paraules de Soler i Bordes el fet que el naixement dels Milà i Fontanals a Vilafranca va ser una casualitat, tot fent notar que la família provenia de Ferran. Per valorar com reivindicar aquest patrimoni, Mascaró subratllava la importància de fer-ne difusió i de tractar-ho amb les entitats del poble.
Penso que en la mateixa sala hi havia persones que, tot i saber doncs, que Milà i Fontanals se'l podia associar en algun moment doncs, a Olèrdola, i en aquest cas doncs, aquí a Sant Pere, doncs no tenien la noció de quina havia estat la vinculació. No? M'agrada molt aquella frase que ja ha dit el Joan diferents vegades, no? Que és Milà i Fontanals va néixer a Vilafranca de casualitat, podria haver per orígens i per manera i per arrels, doncs ben bé que és olerdolenc i en aquest cas doncs, molt entenc, o de Ferran, però pel cas està molt a prop d'aquí Sant Pere. El missatge que ens ha donat el Joan ens encoratja a fer-lo extensiu sobretot a la gent de Sant Pere, de que tenien un gran personatge molt a prop d'ell, amb un arrelament important. Bé, el que nosaltres jo penso que hem de fer difusió i també parlar amb entitats del mateix nucli de Sant Pere i parlar de quina manera, doncs no sé, podem fer algun tipus de reivindicació o de que es tingui sempre present, bé sigui amb un nom, amb una placa, amb un punt de referència.
Una opció que apuntava la mateixa alcaldessa era la de contactar amb l'actual propietat de Ferran per explorar les possibilitats de poder situar alguna referència amb el vincle dels Milà amb la pròpia Masia Ferran.
El maco seria posar-ho al mateix indret, a les mateixes cases, recordem que són privades. A mi se'm dona una feina ara, o jo m'entomo, perquè m'agrada molt prendre nota d'allò que es diu, no? També em prenc nota de que, home, doncs és el moment també de posar-se en contacte amb els propietaris per tal de parlar de si podria posar doncs, algun element, no? Que recordi que Milà i Fontanals va viure la seva infantesa aquí, que va marxar a Barcelona per estudiar, com ens deia el Joan, que en un moment determinat la família marxa a Vilafranca perquè Sant Pere Molanta era un lloc en el que era perillós viure per doncs, tot el tema de la proximitat amb la carretera i doncs, perquè, doncs, com ha explicat el Joan, ha situat no?, de les diferents atacs que s'ha tingut al Penedès i aquesta era una via d'accés fàcil. Però és que penso que són coses a tenir en compte i a parlar amb la propietat, doncs, a veure què s'hi pot fer, i si no, doncs, en el mateix indret, que no, encara que no siguin les cases, doncs, fer-hi algun punt de referència. Penso que és una cosa que el Joan ha posat sobre la taula, i aquí hi ha molentencs d'arrel que ben segur això m'ho aniran recordant, tot i que jo amb aquestes coses no cal que se'n recordi perquè em prenc nota.
La Setmana Cultural de Sant Jordi a Olèrdola, organitzada per l'Ajuntament, continua aquest dijous amb la presentació del llibre El noi de l'autobús a Sant Miquel d'Olèrdola, local social Roser Montaner, a partir de 8:15 del vespre, a càrrec d'Isabel Ullate. Una de les activitats excepcionals que es poden viure durant la trobada és la possibilitat d'acampar a l'espai protegit del conjunt monumental d'Olèrdola. Qui vulgui acampar amb tenda des del dissabte 18 de maig a partir de les 5 de la tarda i fins al diumenge 19 de maig al matí, caldrà que formalitzi la seva inscripció. L'activitat és gratuïta i les inscripcions es poden fer fins al 14 de maig o bé quan s'hagi arribat al límit de les 110 persones. Es pot fer la inscripció de manera telemàtica a través de la web olèrdola.cat o bé presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament. En horari de dilluns a divendres de 8 a 2 cal, en aquest cas, demanar cita prèvia al telèfon de l'Ajuntament al 938903502. I us recordem que el Centre d'Acollida d'Animals de Companyia de la Mancomunitat busca cases d'acollida per gatets lactants. És una eina bàsica per atendre correctament els gatets orfes que arriben al centre i que en aquestes dates augmenten significativament. L'acollida temporal ofereix una atenció i una cura personalitzada a les cadellades abandonades, garantint la seva supervivència i augmentant les possibilitats de ser adoptats en un futur. L'any 2023, per exemple, es van atendre gràcies a les cases d'acollida un total de 215 gatets, una xifra que suposa un 18% més que en l'any anterior. Les persones interessades a cuidar i atendre aquests animals acabats de néixer només han d'emplenar un formulari que es troba a la web de la Mancomunitat del Centre d'Atenció d'Acollida d'Animals de Companyia, al caad.mancomunitat.cat, o bé escriure un correu electrònic a caad@mancomunitat.cat. Des de la Mancomunitat es continua insistint a la necessitat d'esterilitzar gossos i gats per acabar amb l'abandonament. I així arribem al final d'aquest trajecte informatiu. Gràcies per la vostra complicitat. A reveure i que vagi molt bé. Fins la propera. Des de...